Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. Fa dues hores que s'ha obert la pàgina per demanar hora per vacunar els infants de 5 a 11 anys. Sobre els dubtes que poden tenir molts pares sobre si vacunar o no els seus fills, la doctora Maria Garcés Sánchez, membre del Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, ha explicat al Tot Anirà Bé de Ràdio Estel que amb els vacunats als Estats Units es pot determinar que no hi ha efectes adversos greus per als nens.
En Estados Unidos ya se han vacunado más de 5 millones de niños de edades comprendidas entre 5 y 11 años y aquí sí que tenemos ya unos datos muy consistentes porque yo creo que jamás ha habido una vacuna que tenga un estudio de seguridad tan grande como la que como supone tener 5 millones de niños vacunados y nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que en efecto no ha aparecido ningún adverso, evento adverso destacable realmente en toda esta cohorte tan grande de edad.
L'especialista també recomana que els menors es vacunin perquè és un dels col·lectius que més bé s'han portat a l'hora de seguir les normes i el que segueix patint les conseqüències de tots els confinaments. De fet, baixen els grups escolars confinats per Covid-19. Segons les dades publicades pel Departament d'Educació, avui n'hi ha un centenar, 34 menys que en l'últim recompte. També es redueix el nombre de persones que estan confinades. Ara són gairebé 29.300, 750 menys que les últimes dades recollides pel Departament. El grup que més redueix és, de fet, el dels alumnes, on són gairebé 900 persones les que deixen d'estar confinades. En canvi, pugen els professors i personal d'administració i serveis. Ara n'hi ha 142 més i la xifra s'enfila fins a les 1.514 persones. Avui hi ha 81 centres de tot el país que tenen un grup confinat, 19 menys que en l'últim recompte. Això són l'1,59% dels 5.108 de tot el sistema educatiu català. Entre les escoles més afectades destaca el centre Sagrada Família Horta amb 103 persones confinades i 11 positius els darrers dies, els jesuïtes CASP Sagrat Cor de Jesús amb 141 persones confinades i 12 positius. També l'escola Rambleta del Clot amb 120 persones i 14 positius. I a Terrassa, l'escola El Vapor té 117 persones confinades i registra 7 positius els darrers 10 dies. Per altra banda, hi ha 4 centres tancats completament. Són l'escola Sant Esteve, Zer, Urgellet, de l'Asi Cerc a l'Alt Urgell, la llar d'infants Bressol Vent a Manresa, la llar privada Ding Dong a l'Hospitalet de Llobregat i el centre Solcar a Barcelona. I l'Hospital de Can Ruti ha posat avui en funcionament la nova UCI, un espai amb 20 habitacions individuals. L'espai és a la segona planta de l'edifici polivalent i connecta amb l'antiga àrea de pacients crítics. Amb aquesta nova UCI, Can Ruti es converteix en l'única unitat pediàtrica del Barcelonès Nord i Maresme, després de comptar amb 4 habitacions fixes per a infants. Abans de la pandèmia, l'hospital tenia 46 llits de crítics estructurals que es van ampliar amb 80 que s'obrien en funció de la demanda provocada per la Covid. Les noves 20 places són fixes. L'ampliació d'aquesta àrea permetrà poder fer arranjaments progressius a les antigues unitats de crítics, de manera que es pugui adequar de forma definitiva als llits estructurals que necessita el centre amb el que li correspon per activitat i població atesa. I en altres qüestions, una persona que hagi patit abusos durant la infància és més propensa a patir altres tipus de violències durant la seva vida. Ho ha explicat en una entrevista a Estel Migdia Alexandra Membrive, presidenta de l'associació El Mundo de los Asi, una entitat dedicada a la lluita contra l'abús infantil.
El fet, a més, que es silenciï, que s'instal·luri el secret, fa que s'enquisti emocionalment. Això va calant la persona. El que està aprenent és una indefensió apressa. A mi estic aprenent un patró conductual on jo no puc demanar ajuda, on se m'està exercint una violència, i aleshores això, com a conseqüència, també és que poden patir altres violències acumulatives.
Membrive, supervivent d'un cas d'abús, també recorda que les víctimes arrosseguen de per vida les conseqüències físiques i psíquiques d'aquests abusos i que molts són incapaços d'explicar el seu cas fins que són adults. I ara els esports amb Carla Buigas.
Ara sí que ja se saben els enfrontaments de la Champions en el segon sorteig que s'ha fet a les 3 a causa d'un error de la UEFA. El Real Madrid, que no estava a favor d'aquesta repetició, ha canviat la seva sort i finalment s'enfrontarà al PSG i no al Benfica, que és qui li havia tocat el primer sorteig. Qui suavitza els enfrontaments són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que s'enfrontaran al Manchester United i a la Juventus, respectivament. Els altres enfrontaments dels vuitens de la Champions són el Salzburg, Bayern de Munic, Sporting, Manchester City, Benfica, Ajax i Chelsea amb el Lille. Pel que fa al Barça, s'enfrontarà al Nàpols al play-off dels vuitens de final de l'Europa League, aparentment un dels rivals més forts que els podia tocar. Pel que fa als altres equips espanyols, el Sevilla s'enfrontarà amb el Dinamo de Zagreb, el Betis jugarà contra el Zenit i la Real Sociedad se les veurà amb el Leipzig. Pel que fa a la Copa del Rei, demà hi ha una nova jornada d'eliminatòries en què el Girona viatja al camp de l'Osca sense tres dels seus millors futbolistes. Ampliarem aquesta informació més tard.
Gràcies, Carla. Més notícies d'aquí una hora. Els deixem amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín.
Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unfugué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i aquí estem de començament d'una setmana que fa una mica de vertigen, ho dèiem al començament del programa, no? Perquè és que la setmana vinent ja és Nadal i estarem tots envoltat de torrons i de neules i mascaretes, que no ens podem treure les mascaretes més enllà de quan anem a fer la mossegadeta d'altres de torron. M'ha fet gràcia haver sentit el ui, perquè Ferran Busquets, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Se m'ha fet la foto i me l'ha tret. Llavors...
L'ui corresponia que s'havia tret un moment la mascareta i s'havia descuidat.
M'ha tret per la foto i aquí s'ha quedat.
Ja està. Ja té vostè preparat tot el tema del Nadal o no, encara?
Ui, no. El Nadal sempre hi ha coses a preparar al Nadal.
Deu tenir vostè... Ara explicarem qui és Ferran Busquets, però deu tenir vostè molta feina. Deu ser una persona molt ocupada, no?
Bueno, tenim molta feina, però sí, la feina sobretot la té tota la gent de la Fundació en general, no? Però sí, la feina no...
A vostè li toca dirigir-ho.
A mi em toca dirigir i acompanyar els equips, sí. Sí.
Déu-n'hi-do, quants equips són?
Bueno, ara mateix a la Fundació som 95 treballadors i prop de 300 voluntaris.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Efectivament, Arrels Fundació, ha dit. Jo el tenia com a Fundació Arrels, en realitat.
O com vulgueu.
Tanto mondato,
sí.
Que deien. Vostès jo crec que ja saben què és la Fundació Arrels, o Arrels Fundació. És una entitat que des de l'any 1987 atén i orienta les persones sense llar que viuen pels carrers de Barcelona. I el seu objectiu és acompanyar-les per aconseguir una vida doncs, el més autònoma possible i cobrant les seves necessitats bàsiques. No? Hi ha molta gent que viu al carrer, no?
Bueno, a Barcelona nosaltres estimem que hi ha més de 1.100 persones dormint al carrer i a nivell de Catalunya podem estar parlant de tranquil·lament de més de 2.300 o 2.500 fins i tot.
Persones que dormen al carrer.
Això són persones que dormen al ras. En el cas de Barcelona són persones que nosaltres vam comptabilitzar el mes de juny. Val? I en el cas de Catalunya són, bueno, són un agregat dels ajuntaments per l'estratègia aquesta que encara no acaba d'arrencar, que esperem que algun dia arrenqui. Però bueno, són estimacions sempre de mínims, perquè malauradament, sempre que parlem de xifres de pobresa, se'ns escapa molta gent.
Clar, perquè una cosa és aquesta dada, que efectivament més de 1.000 persones dormen cada nit a la ciutat de Barcelona, al carrer, són moltes, 1.000 persones.
Moltes.
Però és que hi ha 4.845 persones que no tenen llar. Mhm. Que fan ús, doncs, de dormitoris públics... No? Com va això?
Bueno, totes aquestes persones són o que fan ús de pisos d'entitats, etc. Però, clar, són persones, per dir-ho així, que si les entitats o el sistema no estigués... Bueno, hi ha una part que encara està en el carrer, per tant, no els hi dona solució. I hi ha una part que, si no fos per entitats o serveis socials, pues, estarien al carrer. I aquest és el punt important, no? Que hem de mirar... Sovint mirem el que falta. Si miréssim més el que hem aconseguit, veurem que... per solucionar el que falta, doncs, tampoc és tant, si hi fiquem.
Bueno, m'agrada tenir una visió optimista sobre aquest tema.
Sí, sí, jo crec que al final...
Com estava la cosa, senyor Busquets, abans?
Home, la cosa està malament, vull dir, Catalunya avui estem parlant de que hi ha un 26% de pobresa, diguem, no? De persones que estan sota, que tenen uns ingressos inferiors al llindar de pobresa o algun tipus de, o algun altre tipus d'exclusió social. Llavors, això són dades són complexes i quan dic que no és tan difícil, vull dir que la solució pot ser fàcil, però que això no vol dir que sigui ràpida, que és diferent.
Ja. Déu-n'hi-do, quina dificultat treballar amb tot això, sobretot perquè s'ha de donar resposta a tota aquesta qüestió, no?
El problema és aquest i sobretot aquest acompanyament que parlàvem al començament, de que el desbordament és clar, no? És obvi, no? Vull dir, jo crec que el que hem viscut a la pandèmia, sense intentar fer comparacions, però sí que la imatge penso que és adient, que aquesta sensació dels hospitals desbordats de la pandèmia és el que els serveis socials tenen durant tot l'any, sense guardant distàncies, perquè ha sigut una situació molt, molt, molt greu, però en el sentit, als hospitals, evidentment, la gent es juga a la salut, però als serveis socials, o en aquest cas les fundacions que tenim a persones que van al carrer, és el pa de cada dia, el tenir molta més gent de la capacitat que tenim per donar un cop de mà.
Deia un senyor Busquets, ara fa uns dies, aquí al programa, que ens havia sorprès molt, a títol particular, dir, quan per fi, després del confinament, ens van deixar sortir a fer esport, se'n recorda que agafàvem els matins les bicis a primera hora o sortíem a córrer, no?
Sí, sí.
I jo recordo que una cosa que em va cridar molt l'atenció, tan capficats com estàvem, no?, amb la distància social, amb les mascaretes, perquè, a més, eren els primers moments que podíem sortir al carrer, anàvem tots com molt a la guait. Recordo, i a mi em va cridar molt l'atenció, els conjunts de persones que estaven juntes, que les veies dormint al carrer, que havien dormit al carrer, que efectivament allà no hi havia distància social, que evidentment allà no hi havia mascaretes. I em vaig adonar de que la pandèmia per totes aquestes persones havia anat d'una altra manera.
Bueno, per començar, totes les recomanacions que se'ls deia fer, com la principal, que era estar confinats, no la podien fer.
Clar.
Jo crec que això va produir dues coses. La primera és aquesta sensació de que no tothom es pot confinar, i això malauradament va quedar palès, però també la part positiva és que precisament va quedar palès. I per una altra banda, també el que va despertar una mica és a vegades aquesta estigmatització que tenien les persones, no? Perquè hi havia persones que deien, escolta, si han obert tot aquests dispositius a fira, perquè no hi van a la fira, no? I nosaltres sovint diem que moltes persones no volen anar-hi perquè senzillament no és una bona opció. Per tant, sí que va ficar sobre la taula una problemàtica i jo crec que fins i tot es van llimar algunes estigmatitzacions, no? Al principi de la pandèmia fins i tot es multava la gent que estava al carrer i no es confinava. Tenim un cas d'unes 8 multes, aproximadament, o 10, que això sempre és, hi ha una proporció desconeguda, però entre les que ens arriben i les que passen, no? Perquè moltíssimes no ens arriben, però sí que és veritat que, bueno, que es va posar sobre la taula, sí.
Ja m'imagino. Clar, i el tema de la vacunació, ara ja aquí som a aquesta història, com es vacuna aquestes persones?
Bueno, la vacunació sí que hi ha hagut vacunacions, no? Hi ha hagut equips que han anat inclús per entitats, també van venir a la nostra seu i a la seu d'altres entitats a vacunar, i aquestes vacunacions bàsicament, doncs, bueno, és una miqueta a comptagotes, però hem de pensar sobretot que les persones que dormen al carrer tenen el principal problema que tenen és la supervivència, vull dir, una persona que està al carrer s'ha de dedicar a sobreviure. Algunes sí que poden, doncs, potser passaven per allà i es vacunaven o el que sigui, però per començar per demanar hora, anar, etcètera, és molt complicat. Per això és molt important aquests espais per anar. De fet, una de les coses que ens preocupa és que, bueno, per exemple, ja els bars i restaurants són unes eines molt importants per la gent de carrer, no? És un espai per tenir àpats calents, un espai per tenir beguda calenta o per anar als serveis, per exemple. Llavors, si el certificat Covid és una necessitat, esperem que els propietaris d'aquests establiments facin una miqueta de dir, bueno, doncs coneixem aquesta persona, perquè és que si no, aquestes persones tindran un problema molt greu, perquè és que necessiten aquests recursos.
Clar, clar. Alguna vegada m'he trobat amb gent que treballa amb vostè, o voluntaris, no ho sé, treballant en marxa a la nit, no? Portant termos de sopa calenta, begudes calentes per gent que estava al carrer, estan parlant de nits molt fredes, no? Parla vostè de quants voluntaris tenen?
Nosaltres com a Arrels tenim, durant la pandèmia hem baixat una mica, perquè el perfil del voluntariat en general són persones de joves cap amunt, diguem, val? I bueno, llavors ha baixat una mica per por, per aforaments, etcètera, però estem parlant de prop d'uns 300 voluntaris i ara estem tornant cap als 400.
Com s'ajuda algú que viu al carrer?
Bé, Una persona que dorm al carrer el que necessita és un habitatge. És a dir, l'única forma d'ajudar definitivament una persona que dorm al carrer és l'habitatge. Sí que és cert que a vegades hi ha gent que pot donar la sensació que no volen aquest habitatge, però la realitat, l'experiència ens confirma que no és cert. Una altra cosa és que a una persona li oferim un habitatge, és com si anem pel carrer, i algú ens ofereix un bitllet de loteria, no? Pues, bueno, potser l'agafem i provem, no? Però si és una cosa més important, desconfiarem. Pues una persona que està al carrer passa exactament el mateix. Llavors, això seria la solució per a tothom, però el que sí que nosaltres, parlant de que pot fer un ciutadà de peu, el que és molt important, la forma millor d'ajudar, és no veure aquesta persona com una persona que està al carrer perquè vol, com un alcohòlic, etcètera, etcètera, sinó veure algú que està en un patiment insuportable i que el que necessita és, doncs una solució.
És que d'això li volia parlar, no? Perquè una cosa és que vostè i jo aquí, còmodament asseguts, després d'un bon dinar i resguardat dels freds, tinguem aquesta conversa, i una altra cosa molt diferent és pensar en com cada una de les persones que integren aquest col·lectiu ha arribat al carrer, no? I segurament no és agradable per ningú arribar a aquesta situació, i segurament són persones que porten una motxilla molt difícil, molt complicada, plena de renúncies, de lletjos, segurament de solitud, no? Perquè un... que acaba al carrer és perquè no li han ajudat, perquè no han pogut, o perquè no han sabut, o perquè no ho sé. Clar, és molt complicat, no? És una situació en la que segurament, més que estadística, un s'hi ha de fixar molt amb el nom i cognoms de cada persona que té al davant.
Absolutament. Cada persona és un món, cada persona és una situació, però el que sí que està molt clar és que totes aquestes persones va haver un dia que tenen un allotjament i per diverses raons l'han anat perdent. Diverses raons vol dir, doncs, senzillament, que està vivint amb els pares i s'han mort, que estem, doncs, a lo millor, també podia ser fruit d'una separació, podia ser fruit precisament de no poder fer front al lloguer, o a l'habitació de la lloguer, perquè quan el lloguer no funciona, acabem passant habitacions de la lloguer, i les habitacions de la lloguer l'arribada és més ràpida al carrer. Llavors, qualsevol d'aquests factors el que fa és desencadenar, o que sigui, algú, per exemple, algú que s'hi ha cremat el pis, per exemple, també, hi ha casos molt diversos. Llavors, al final, tots els casos hi ha un factor comú, que és el no poder fer front a un habitatge, senzillament. I, evidentment, com molt bé dius, la solitud és el gran problema abans i després de sortir del carrer. Perquè abans del carrer, si ens pensem nosaltres què faríem, si avui no arribem a final de mes o tenim una situació crítica, probablement intentarem trucar a molta gent, no? I moltes persones, doncs, passen uns dies a casa d'un, uns dies a casa d'un altre, i un dia tot això s'acaba. I al final l'única opció que et queda és al carrer, i això és duríssim.
Ha de ser molt fort, això, eh?
Això és duríssim, i a més, sí, perquè hi ha un... L'estigma del carrer el tenim tots, fins i tot les persones...
Però no només l'estigma del carrer, sí, permeti'm, que segur que és inqüestionable. Sí. L'estigma de com s'arriba fins al carrer.
Exactament.
Perquè tot això que està dient vostè és terrible. La pobresa... Jo t'ajudo dos dies, però d'aquí tres te'n vas a casa. I et van fent fora de tot arreu fins que no tens on ficar-te.
Clar, i al final se t'acaba tot. I llavors la soledat és absoluta, perquè és que al final... I per això, quan algú se li apropen els voluntaris d'Arrels o de qualsevol altra entitat, el que està passant és que, clar...
no se'n refien.
Tu has perdut la confiança en tothom.
Clar.
Perquè si els més allegats t'han fallat, com que m'estàs explicant a mi de que em vindrà a ajudar algú que no conec absolutament de res? És com surrealista, no? De dir, si els meus amics, la meva família no m'ha pogut ajudar, què m'ha d'ajudar? Una parella de voluntaris que no conec absolutament de res, no? Llavors, és un procés complicat. Per això és important no arribar mai al carrer i evitar que la gent arribi al carrer, perquè sempre és, des d'un punt de vista social, per suposat, és caríssim, és duríssim. Un cop has passat segons quin llindar de patiment, fer marxa enrere.
Home, i perquè això comporta... M'imagino, i sense mena d'estigma, més aviat tot el contrari, però m'imagino que això té unes conseqüències mentals.
Sense cap dubte. Vull dir, hi ha una... De fet, una de les aproximacions més realistes és entendre que aquesta persona ha patit un trauma molt gran.
Clar.
I fer una aproximació des d'aquest trauma d'aquesta persona per intentar, doncs, primer batallar aquest trauma, perquè és que només la por de poder tornar al carrer o la por... Jo me'n recordo una vegada que vaig fer unes visites a uns pisos fa uns anys i hi havia un factor comú en totes aquestes visites de gent que estava en pisos, que el que et deien és... Això és per ser, això segur, això fins quan, no? Per què? Perquè hi ha una por. Jo no em pregunto fins quan, una vegada sí, però no em pregunto fins quan podré estar en aquest pis, no? Perquè tens un contracte de lloguer, el vas renovant i ja està, no? I si no és un, serà un altre, o ja ens en sortirem. Però quan tens aquesta sensació de que... no ens ho podem imaginar els que no han passat per això, perquè, bueno, perquè tenim probablement la sort de no patir per això, però les persones, inclús quan recuperen aquest dret a l'habitatge, els hi fa molta por tornar-lo a perdre.
M'imagino que, efectivament, és molt complicat que arribin a creure en vostès, no? Que arribin a confiar en vostès. També penso que una vegada han superat aquest moment, deuen ser persones molt fidels, molt agraïdes, molt... no?
Sí, de fet... Sí, a més, és un agraïment que fins i tot a vegades diria que és incòmode, no? Diguem-ne, de dir, no ens has d'agrair, al contrari. Hem de demanar perdó per haver trigat tant en ajudar-te, quasi, no? Perquè al final és... estem recuperant un dret que els que tenim la sort de tenir ja ara i molt més, hem mirat cap a un altre costat.
És interessant, això. Perdó en nom de qui?
Bueno, com a membres d'una societat, diguem, no? Com a membres d'un conjunt d'una comunitat d'individus que el que hem de fer és que tothom vagi a més, no que hi hagi gent que es quedi fora, no? Diguem, vull dir, és... bueno, i a vegades tothom tenim moltes coses a millorar i és una de les trampes també a vegades de la gent que treballa a les ONGs, no? Que si descanses, a lo millor... Pues estàs deixant d'ajudar algú, no?
Ja. Quina cosa tan complicada, eh? Quina cosa tan complicada, perquè a més sí. A més el problema d'això és que vostès estan fent una feina duríssima, el que ens pot passar absolutament a qualsevol de nosaltres, per molt que a dia d'avui no ens ho imaginem, però pot passar. I la societat mira cap a una altra banda, perquè és incòmode el tema.
Bueno, de fet, cap persona que ha arribat al carrer, de les 1.100 persones que estan dormint al carrer, s'haguessin imaginat que els hi hagués passat. Per tant, és això. I sí que és una mirada dura, perquè al final la pobresa... És a dir, molt sovint, quan parlem de la pobresa, parlem de que ens agrada... Volem acabar amb la pobresa, però dir que volem acabar amb la pobresa és una paraula, és una frase buida, si no responem a una altra pregunta, que és què sóc capaç jo de fer per acabar amb la pobresa. No? Llavors, sovint, quan parlem de la pobresa, les entitats acaben parlant de... Doncs, bueno, a lo millor cal parlar de fiscalitat, cal parlar de moltes coses que ens afecten a tots, no? Llavors, el fugir d'aquests debats és, en el fons, fugir de posar final a la pobresa.
És curiós, perquè no sé si la pobresa fa por o molesta estèticament.
O les dues coses.
Sí, o les dues coses, no? Segurament aquell senyor que ve a dormir sota uns cartrons al portal del banc del costat de casa, que a ningú no li agrada tenir allà perquè bruteja la façana, no?
Bueno, això és una...
Espero que entengui el Tom el que estic dient.
No, és que és així. De fet, una de les coses que ens passa sovint, i de fet ara fa poc va passar en un mercat del Fort Pien, de que vam ficar... Bueno, de que hi ha molts elements que cada cop es detecten més elements hostils cap a les persones que dormen al carrer, no? O sigui, en lloc de veure una persona que està dormint al carrer com algú que està patint... I
una
mira,
víctima?
Sí que
una víctima?
És una víctima, sí. De fet, que sí que és veritat que m'està embrutant el portal i sí que és veritat, doncs mira, doncs que si no estigués aquí dormint, doncs estaria més net i sí que estaria tot millor. Però al final acabem ficant elements perquè aquella persona doncs no dormi allà, no? I això ho considerem... bueno, jo ho considero molt greu, particularment, però el que és important és veure que aquella persona, doncs té uns drets que li estem vulnerant entre tots.
L'altre dia llegia que gairebé la meitat de les persones que viuen als carrers de Barcelona, concretament un 46%, afirmen haver patit algun tipus d'agressió física o verbal. Qui és qui agredeix físicament aquestes persones?
Sí, a més, en el cas de les dones, aquesta dada puja encara més. Puja encara més. Llavors, sovint pot ser entre les mateixes persones, sovint pot ser en gent que està fora. Vull dir, hem de recordar que la pandèmia, tres persones van morir assassinades perquè durant la pandèmia va haver una persona que va agafar un pal, un barrot i es va dedicar a golpejar gent que estava dormint al carrer i van morir tres persones dormint al carrer. I aquest exemple a mi em fica una cosa... Sempre m'agrada... Bueno, m'agrada. Crec que és important comentar una cosa, que és que si aquestes tres persones, en lloc... Això és una notícia que va tenir un punt de relleu, o va ser una mica noticiable, però si en lloc de ser tres persones que estaven dormint al carrer, arriben a ser tres veïns o veïnes que van a llençar la brossa a les escombraries, doncs probablement el ressò s'hagués disparat, no? Vull dir, viure al carrer, de recordar que redueix 20 anys la vida de les persones, i això, a part de que tot aquest tipus d'agressions, doncs són molt greus i les persones ho pateixen molt, perquè aquesta és l'època que pateixen.
Fixa't que és la primera vegada que penso. Jo recordo abans, quan donava classes de ràdio, els deia als alumnes que com diem les coses és molt important, no? Quan un es posa al davant d'un micròfon i de quina manera expressa una notícia, doncs li dona un sentit o li dona un altre, no? I, per exemple, hi havia una època que els hi vaig dir, sisplau, no utilitzeu la paraula immigrant, i cada vegada que necessiteu la paraula immigrant, dieu persona. Ja. I, efectivament, la receptivitat de la notícia canviava substancialment. No havia pensat mai que amb els indigents podia passar una mica igual, no?
Sí, és exactament el mateix, de fet, no? El problema és tot aquest estigma que tenim arrossegant totes les paraules. Bueno, la paraula immigrant la tenim estigmatitzada quan parlem de pobresa, no? No quan parlem de riquesa, no? Si parlem d'un futbolista immigrant, doncs probablement la reacció és totalment adversa i totalment diferent, no?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Parlava vostè de les dones. Mm. Ha anat a més el nombre de dones al carrer?
Bueno, el nombre de dones al carrer sempre es manté bastant, que és un percentatge entre un 10 i un 15% dels homes que dormen al carrer.
Uh-huh.
És un percentatge que està molt amagat per diversos factors. Un és perquè la mateixa dona s'amaga al carrer, vull dir, quan parlem de les agressions sí que pujaven, no només pugen les agressions, sinó que és que a més el tipus d'agressions són diferents, no?
Uh-huh.
Les agressions es converteixen en qüestions d'agressions sexistes o sexuals, fins i tot, eh? Bueno, sobretot. I la gran majoria de les dones que arriben al carrer fugen d'agressions sexuals o d'agressions o de violència masclista, diguem, no? I això és una malauradament és una realitat. Llavors, el carrer està... és molt masculinitzat.
Primer que estem parlant del carrer, però hi ha altres històries, no? Segons dades de l'Ajuntament, 735 persones, entre adults i infants, viuen en solars i fàbriques en desús locals amb dinàmica d'assentament.
Sí.
Aquest és un altre tema que no estem massa posats, no?
Bueno, és un tema que no estem posats, però malgrat és una mica com el que comentàvem abans de l'arquitectura hòstil.
Uh-huh.
Si aquestes persones, o sigui, dels elements arquitectònics que serveixen perquè la gent que dorm al carrer no hi dormi allà en concret. Si nosaltres parlem de assentaments o parlem de locals ocupats, hem de pensar que totes aquestes persones, totes aquestes famílies, si no estiguessin allà, estarien al carrer.
Clar,
de fet,
clar.
Això passa hi ha altres municipis fora de Barcelona, que potser ja proporcionalment pot ser que hi hagi menys gent dormint al carrer, perquè hi ha més masies abandonades, etc etc. Però és un fenomen duríssim i sobretot, especialment pel tema dels nens que estan dormint en aquests espais i vivint en aquests espais.
Fixi's que l'altre dia em tenia aquest escàndol brutal, lògicament originat, no?, per la mort d'aquesta família que estan dormint en unes antigues dependències bancàries. Mm. Però això va posar de manifest una altra història, perquè vam saber que aquesta gent havia pagat uns diners, que no eren 4 duros tampoc, no?, però estan parlant com de 700 euros.
700 euros
per una família desestructurada que no tenien diners, 700 euros és una fortuna per poder viure allà. És a dir, que les persones que ocupen locals estan, diguem, dins l'escala. No sé com dir-ho massa bé, això, no?
Bueno, els han estafat.
Estan per sobre, perquè com a mínim els han deixat.
Bueno, han tingut aquesta opció d'estar en aquests espais. De fet, hi ha gent que, en aquest mateix local, alguna persona que havia dormit al carrer, que coneixem que ha dormit al carrer, ha passat per aquests espais, no? Sempre que poden, però clar, hi ha gent que malauradament fa negoci de la pobresa, no? I això està clar. Però, bueno, és molt greu que passin aquestes coses, però bueno, també, però el problema és aquests espais que tenen els bancs inutilitzats, potser s'hi podria donar un altre ús que ajudés aquesta gent fent-ho tot més regularitzat.
A mi m'ha agradat perquè en el primer minut... Fixi's que aquest programa es diu Tot anirà bé. És a dir, que d'alguna manera a nivell de principis som un programa que intenta anar en positiu, no?
I tant.
Que està bé. I a mi m'ha agradat molt perquè vostè en el primer minut ha demostrat ser també un home positiu, no? Quan deia, home, sí, podem analitzar-ho des del punt de vista d'avui, però també podem analitzar-ho des del punt de vista d'on venim. I en aquest sentit hem anat a millor, no? Què és el que li cal ara, social? A les nostres vides, no? a la nostra gent, per erradicar aquest tema del damunt de la taula?
Jo crec que ens hem de creure que és inacceptable. Vull dir, jo crec que totes les coses que hem anat canviant és quan hem vist que no tenien absolutament cap sentit, no? Vull dir, potser fa 200 anys de violència masclista, doncs, bueno, doncs era una cosa que la gent s'assumia, no? I va un moment que s'ha dit, home, doncs potser no ho hem d'assumir, no?
Uh-huh.
Perdona per la banalització, eh? Vull dir,
no,
i moltes altres coses, no? El fet de que aquí, per exemple, aquí a Barcelona no hi ha... bueno, amb assentaments potser sí, però al carrer no hi ha famílies dormint al carrer. I això, i altres ciutats d'Europa sí que n'hi ha. Per tant, això el que vol dir és que no ho hem assumit. És una qüestió de deixar d'assumir i, sobretot, assumir què vol dir erradicar la pobresa, no? A mi m'agrada dir una mica amb la boca petita, però, bueno, aquí no és dir-ho amb la boca petita, però jo, quants cartells de Welcome Refugees hi ha a Barcelona, ara? Jo crec que tots podem recordar l'època en què hi havia, i no fa gaire, en què estava ple de cartells de Welcome Refugees, no? Però fins que llavors resulta que la gent comença a sentir que l'estan arribant i els anem retirant a poc a poc, no? Per tant, hem de ser coherents amb els missatges que donem i hem d'entendre que solucionar els problemes té unes conseqüències, no? I això ens passa a nivell familiar, no? Si hem de cuidar els nostres pares i decidim cuidar-los nosaltres, vol dir pues que, bueno, pues potser no tindrem tant temps d'oci, però és un tema de, possiblement, valors, o com li vulguem dir, però és un tema de que, bueno, és, voler, si volem alguna cosa, hem de fer unes altres.
Li ben asseguro que la meva intenció no té res de groc amb aquesta pregunta, però estava pensant que fa dos o tres dies, jo que sé, vaig tota la vida corrents amunt i avall, no. I que, com tots, no? Com la majoria. L'altre dia vaig tenir una mica més de temps, vaig fer un tomb per la ciutat i em vaig trobar els llums de Nadal, no? I està preciosa, Barcelona realment està preciosa aquests dies, no? La Gran Via, el carrer Aragó, Passeig de Gràcia. Com és el Nadal per a aquestes persones?
Pues és una època molt dura. És una època molt dura perquè els recorda els Nadals d'altres moments, no? I el Nadal... també passa una mica l'estiu amb el tema vacacional, eh? Però el Nadal especialment és una època de felicitat, no? Felicitat que està molt bé, no? Que és una època que sigui un moment de família, de trobar-se, de riure, de passar, de regals... I al final, doncs, ells s'hi troben lluny de tot això, no? I això és dur. Nosaltres com a entitat, doncs, intentem, no? Fem, ara amb la pandèmia fem altres històries, no? Però fèiem, doncs, un sopar de Nadal, un sopar el 24, un dinar el 25... També fem un espai que es diu Els Reis Majos per fer una mica de regal, i ten a casa donant compte que a les persones els hi fa molt... Això és molt important. És molt important, i a vegades és més important el poder-ho fer que el mateix fer-ho, no? Perquè a vegades la gent ja, només que m'hagin convidat, ja sé que si vull puc anar el dia de Nadal, no estic sol, no? Llavors, bueno, jo penso que és el que ens podem imaginar tots, no? Un dia de Nadal amb solitud, o potser la gent que ho portarà bé i alguns encara ho arraigaran i tot, eh? Però en general, el fet de no tenir ningú un dia de Nadal ha de ser una sensació molt complexa, com la mort, no? A mi em sap molt greu la gent que és mort sola al carrer, no? Perquè totes aquestes persones, pensar si t'està pagant la vida i aquí no ha passat res, això ha de ser molt dur.
Com van vostès de diners? Mira que bé, una de les coses bones de fer aquest programa és que pot preguntar un el que vulgui.
Oh,
no? Ja tenen diners vostès per fer tot el que necessiten fer?
Bueno, diners sempre en falten. Vull dir, no, jo crec que som una entitat que administrem els diners tan bé com podem, i el que sí que fem... Bueno, i nosaltres funcionem gràcies als diners de la gent. Vull dir, el 70% dels nostres ingressos és la gent que ens fa aportacions econòmiques.
70%? Dormidor?
Sí. Bueno, l'any passat va ser una mica menys per uns ingressos extraordinaris de la Generalitat, però aquest any aquests ingressos han anat a la baixa, per tant, serà un percentatge. Però és així, nosaltres és la gent qui decideix si fem més acció o menys, i aquest és el... Això ens agrada, perquè al final nosaltres depenem de la confiança que depositem en la gent, i això ens fa fer-ho millor, clar.
Ahir llegia un tuit de l'alcaldessa de Colau, felicitant-se, perquè els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona han estat seleccionats com els millors d'Espanya. Vostè, que treballa amb els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, estaria d'acord amb una afirmació d'aquestes característiques?
Bueno, que siguin els millors no vol dir que siguin suficients. És a dir...
Aquesta ha estat una bona resposta, sí.
Clar, és a dir, el millor... Jo puc ser el millor futbolista d'aquest edifici, però és que potser la resta de gent no sap ni el que és una pilota. Vull dir, no estic dient que no ho estiguin fent malament, i jo crec que també és important que quan qüestionem una mica els poders polítics, diguem, s'entengui que, o els serveis socials fins i tot, que és una queixa al sistema com funciona, no als professionals en concret, que a vegades es trasllada i això no és cert, perquè els professionals malauradament poden fer que foten, però jo crec que, bueno, doncs això, ser el millor en valgo, això a vegades els dic als meus fills també, no? Ser el millor o el pitjor depèn dels contrincants, diguem, no?
I d'un mateix.
Bueno, jo crec que depèn només d'un mateix, no?
Exacte.
El tema és si jo t'has de comparar amb tu mateix, per tant, mira, m'estàs millorant la resposta, fins i tot, és a dir, la pregunta és si el que estàs fent és el que la ciutat necessita o no.
Yeah. Com acaba vostè fent tot això?
Com acabo jo fent tot això? Bueno, jo vaig començar com a voluntari a la Fundació fa molts anys, sempre estic fent voluntariat, i bueno, de mica en mica pues, em vaig anar involucrant més, fins que un dia em van demanar si podia assumir aquest lloc, però bueno, jo crec que l'important és que cadascú participi com ho considera, no? A vegades ens hem trobat gent i és que jo no em veig en cor de fer un voluntariat aquí, o fer un voluntariat de cara, que jo vaig fer, i és dur, però jo crec que aquí l'important és que cadascú faci el que li surti. No cal ser... Uns poden ser voluntaris de carrer, els altres poden ser voluntaris de la centraleta, els altres, que a vegades és més important que res, em dir un bon dia a una persona que està dormint al carrer, li pots canviar la vida a aquella persona.
Hem parlat tota l'estona de la feina que fan vostès amb les persones que dormen al carrer en l'actualitat. El que no hem dit és la relació que tenen vostès amb aquelles persones que dormien al carrer i que se n'han sortit, no? M'imagino que hi ha un vincle amb aquestes persones, amb moltes d'elles, no?
Afortunadament hi és aquest vincle, malauradament aquest vincle és per tota la vida, perquè de fet, malauradament vull dir, perquè l'interessant seria que aquestes persones un cop han fet un pas poguessin tirar endavant, però nosaltres en aquests moments estem allotjant unes 210 persones en diferents pisos, tenim prop de 120 pisos en la residència, i malauradament aquestes persones, com que estem atenent la gent molt cronificada que porten molts anys al carrer, pensem que estem parlant de persones que porten 5, 10 anys al carrer o 20 fins i tot, l'acompanyament necessitaran tota la vida, fins a mort.
Senyor Busquets, ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. La veritat és que l'enhorabona em sembla una feina imprescindible a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal a tothom.
Per cert, és la primera vegada que desitjo bon Nadal.
Doncs mira, jo també.
Doncs està bé, doncs que bé haver-ho compartit. Moltes gràcies. El director d'Arrels Fundació, que ens ha deixat a tots amb ganes de saber més i encantats de que hi hagi gent que fa coses tan de treure's el barret com aquestes, no? Fem una petita pausa, de seguida saludarem l'Eduardo de Vicente. Aquesta és una notícia que ens hem quedat molt tocats, no? Tan tocats que li hem demanat a l'Eduardo que, a banda de la secció de demà, treballi també una miqueta avui, perquè la mort de Verònica Forqué ens ha agafat a tots absolutament sobtats i entenem que és de justícia dedicar-li uns minuts, no?, a la figura d'aquesta dona amb la que hem rigut, amb la que ens hem apassionat, amb la que hem flipat veient-la al davant de la pantalla. Jo els dic de veritat que sóc molt fan de Verònica Forqué i ho continuo dient en present, això. Una pausa. Tornem de seguida aquí a Ràdio Estel. El Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
La vida té això, no? Que de sobte actualitzes les notícies i pam! Et trobes un titular i et deixa absolutament contra les cordes, no? Pot ser en una direcció o en l'altra, no? Pot ser una bona notícia o pot no ser-ho tant. I avui ens ha agafat aquell pam i ens ha deixat contra les cordes i amb una sensació una mica de buidor, no? Perquè jo no sé si a vostès els passa que quan es mor aquella gent que ha estat important a la nostra vida per una cosa o per una altra, es mor una miqueta de la nostra vida, també, no? Eduardo de Vicente, què tal? Bona tarda, Eduardo.
Bona tarda, tens tota la raó. La Verònica Forqué formava part de les nostres vides, evidentment.
Ha estat una història brutal. Deia avui en Daniel Cirera, a la tertúlia d'aquest programa, que el que li feia ràbia, jo estic molt d'acord amb ell, no?, que hi ha molta gent que es quedarà amb aquella imatge de la Verònica Forqué que hem vist últimament a la televisió, no?, quan és evident, si veiem a dia d'avui, doncs que segurament no estava en el millor moment de la seva vida quan va acceptar aquesta invitació a formar part del programa de televisió espanyola Masterchef, i que, en canvi, no són conscients de, realment, el tros d'actriu del que estem parlant, no? I del que ha significat a la cinematografia espanyola, no?
Justament això mateix era un dels comentaris que et volia fer. Perquè és molt trist que se l'hagi... És a dir, si s'hagués mort 3 mesos abans, hauria sigut una cosa totalment diferent. Però ara queda en el record aquella dona una... estereotipada, estranya, excèntrica i extravagant del programa de televisió, quan realment era una dona que, sota el meu parer, no estava bé psicològicament aquests últims anys. Però, evidentment, va ser una gran de la comèdia, sobretot, dels anys 80 i 90, la comèdia madrilenya, que feia uns papers d'una dona entranyable, i una mica Marilyn des del punt de vista de que era un tros de dona, però sempre es feia una mica la tonteta, però en el fons era molt més intel·ligent del que semblava. Saps? Era una dona que ja venia de família d'artistes. El seu pare era el director José María Forqué. Justament, si tireu enrere uns dies, els premis Forqué que atorguen els productors del cinema espanyol es van entregar la setmana passada. I la seva mare era l'escriptora Carmen Vázquez Vigo. L'avi era compositor, el germà era director de cinema. Vull dir que evidentment estava envoltada d'un món artístic total. Sí que és cert que era una gran actriu dels 80 i dels 90, que va triomfar molt al cinema i a la televisió, i que ja amb el nou segle les seves estrelles van apagant una miqueta.
Aquest és un dels problemes, no? Segurament quan arribes a tan lluny i després de mica... Ho has expressat perfectament, no? L'estrella es va apagant, no? De mica en mica...
Exacte. Recordem que a tota aquesta etapa gloriosa va aconseguir 4 Goyas, ni més ni menys. 2 de repartiment per El Año de las Luces y Moros y Cristianos i 2 de protagonista per La vida alegre i Kika.
Sí.
Té una anècdota que jo no sé si ho ha aconseguit molt, i és que l'any 88, justament, va guanyar els 2 Goyas.
Yeah.
És a dir, el de Moros y Cristianos com a repartiment i el de La vida alegre com a protagonista. Pocs actors poden dir això, eh?
Deixa'm dir-te una cosa, o deixa'm preguntar-te una cosa més aviat, Eduardo. Amb quin paper et quedes, de tots els que va fer Verónica Forqué, amb quin paper et quedes?
Doncs mira, a mi m'agrada molt La vida alegre, però jo tinc una debilitat especial per Por qué le llaman amor cuando dices...
Jo també. Aquesta és una pel·li enorme, amb Jorge Sanz, no?
Exacte, amb Jorge Sanz. I, curiosament, és una pel·li per la que no va guanyar premis, però...
Aquelles escenes de com controlava, perquè era una dona que vivia al costat de l'aeroport i ja tenia controlat cada vol, no? El puente aéreo, no? Este es el puente aéreo, no? Mirava el rellotge i este es el puente aéreo, no? És magnífica, aquella pel·lícula.
Clar, i també hi ha altres títols amb els que no va guanyar premis, però que va tenir molta, molta importància, com Que he hecho yo para merecer esto, on feia de secundària, de Carmen Maura, Sinvergüenza, que era una pel·lícula sobre el món del teatre, on va debutar, per exemple, Marta Etura, o el cantant del Canto del Loco, el Dani Martín.
Sí.
I Bajarse al Moro, també, una esplèndida pel·lícula.
Sí.
Però també va fer teatre. Per exemple, va fer Ai Carmela. El cinema la va fer Carmen Maura, però el teatre l'havia fet ella, també.
Ja
també va fer Bajarse al Moro en teatre, i fins i tot va dirigir una obra de teatre que era una versió de relats del Woody Allen, que era Adulterios.
Ja veus.
Recordem el seu treball també a televisió, molt important, amb sèries com Pepa i Pepe, o Eva i Adán, Agència Matrimonial, amb els que va aconseguir el TP d'Oro.
Ja veus. No, que és un tros d'actriu, no? I que per això ha sabut tant de greu, no?, quan hem conegut aquesta notícia. Eduardo, ens veurem demà.
Molt bé.
I ens escoltarem també, per part de tota la gent, perquè finalment l'Eduardo, que últimament no para d'aparèixer, però en realitat s'estrena demà, aquí al programa. Serveixi això com a preestrena, Eduardo?
Clar que sí.
Vinga, una abraçada molt forta.
Vinga, una abraçada. Fins demà.
Fins demà, gràcies. Bona tarda. Adéu. A 3 minuts i arribem a 4:45.
Somni d'un món que dibuixa horitzons.
És una música preciosa, aquesta, Aixa.
Sí, Toni, és
molt
meravellós,
bonica.
Eh?
Què és això que
doncs
ens has portat?
Tenim els artistes, els creadors d'aquesta música tan bonica. Tu ja saps que en aquest espai sempre parlem de sostenibilitat. I què millor, no?, que parlar d'aquest projecte tan bonic, que ara us explicarem, que fer-ho de la mà, què és millor, no? Com podem canviar el món? de la mà dels nostres infants, dels nois i noies que començaran a ser aquests futurs ciutadans, no? I a través de la música, que, no?
A mi m'encanta perquè l'Aixa Miró, quan li vam dir una secció que sigui sostenibilitat i música, vam dir, no se'n surt, mira-la. Però cada setmana es deixes amb la boca més oberta.
Mira, doncs és que hi ha molts projectes molt bonics.
Ja ho veiem.
Mira, doncs aquest projecte va començar el 2019-2020 i es va posar en marxa un projecte que es diu Dona la nota, encara hi som a temps. Una iniciativa del Departament d'Educació que pretén, no, que els nens i les nenes i els nois dels centres educatius de Catalunya puguin, no, conscienciar-se sobre el que estem vivint, l'emergència climàtica, i llavors van fer moltes accions, i entre unes d'elles van fer aquesta cantata, que va ser una que es diu No ens desdibuixeu, del que van ser creada per el David i l'Angi, que els tenim aquí, del petit taller de cançons, no? El David dirigeix aquest camp d'aprenentatge de Pau Casals del Vendrell, i ell fa projectes pedagògics i musicals i reivindica, no, sobretot aquests temes, i temes solidaris i el tema de conscienciar els alumnes.
Doncs anem a saludar-lo d'entrada, no? David Melgar, què tal? Bona tarda. Ui, apropis una miqueta més el micròfon. Que maco tot això, no?, que ens està explicant la Xamiro.
Doncs sí, la veritat és que tenim la gran sort de fer una feina molt bonica i que a sobre té uns resultats encara millors.
Clar, perquè es tracta de conscienciar de la millor manera possible, amb una implicació total per part de l'infant o de la nena, no?
Evidentment. Ja fa temps que vam descobrir que la música és un mitjà d'expressió que travessa fronteres, travessa les ànimes de la gent i travessa qualsevol repte que puguis plantejar, i treballar amb música i fer arribar aquest missatge als nens, doncs és fantàstic.
En David Melgar, això no ha vingut sol avui.
No, ha vingut acompanyada de l'Angi López, que és mestra de música i també forma part, i cantant, té una veu preciosa, és la que hem sentit ara fa un momentet.
Ah, sí?
Amb el Joan.
Sí. Doncs efectivament. Hola, Angi, bona tarda. Perdona, Aixa, sí. És que jo estic dient, quina veu tan maca, doncs tens una veu preciosa.
Moltes gràcies.
Sí, sí, que bonic.
I ells tres, amb el Joan, que falta avui, no hi és, formen el grup, no, el petit taller de cançons. Són els creadors d'aquesta música tan bonica i aquest projecte. Podríem preguntar-vos, no, com us inspireu per explicar, no, i sensibilitzar els infants, sobretot del tema del canvi climàtic i dels ODS?
Home, jo crec que els infants, no, els alumnes que estan a les escoles, són el futur, no, de la nostra societat, i què millor que conscienciar-los a ells, no? I a través de la música, la veritat que ho tenim fàcil.
Clar, però vosaltres feu una cosa molt difícil, que és arribar a una classe de nens. De quines edats? Nens i nenes de quines edats?
Bueno, primària, de 6 a 12 anys.
De 6 a 12 anys, no? Sí. I els diu, avui us parlem dels ODS, és a dir, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. I hi ha els nens que estan pensant, potser amb Ninja Go o vés a saber, diuen sostenibilitat, quin rotllo. Com aconseguiu aquesta complicitat per part dels nens i nenes?
Jo crec que primer és apropar una miqueta a la seva realitat, no? Al que veuen, no? Al que estan veient. I els nens no són tontos, els nens veuen el que està passant, no? Veuen la brutícia que hi ha als boscos, quan fem excursions, veuen moltes coses, no? I jo crec que és a partir d'aquí, no, que comencem a conscienciar-los i a través de les cançons...
Això, en comptes d'explicar-los els problemes o vendre'ls els ODS, fem que ells siguin conscients d'això, que ho puguin viure en la pròpia pell, no?
Clar.
Arrel d'això, que explicava l'Angi, no?, de com vas al bosc i et trobes això, va sortir el projecte, va donar una volta més al projecte i va aparèixer la veu de la Terra, no?, que s'ha adreçada, pues, a cicle inicial, mitjà i superior, i també a primer i segon de l'ESO, que és aquest projecte que aquest any, no?, que farem. Clar, entre mig hi ha hagut la pandèmia i no hem pogut ni assajar ni cantar, ni fa pena. Com ho heu portat amb la pandèmia tot això?
Bueno, durant la pandèmia hi ha hagut diferents moments, tothom ens va agafar com ens va agafar el tema de la Covid, i vam mirar de reaccionar de la millor manera. Primer vam fer una cançó que es deia El nou futur, que va sortir després de No ens desdibuixeu, quan vam veure aquest projecte que preteníem conscienciar el màxim d'escoles i sobretot emprendre el màxim d'accions que poguéssim per part dels alumnes, de les famílies, del professorat. I el primer que vam fer va ser reaccionar amb música per mirar d'animar a la gent. I acte seguit ens vam posar mans a la feina, no? A portar aquest projecte de la veu de la Terra. Vam veure dos necessitats. La primera, la de conscienciar el canvi climàtic, i la segona, ens vam trobar que el professorat de música estava en unes condicions on en molts casos va passar a ser un professor més de l'escola, sense l'especialitat, a ser un tutor, i vam voler realitzar un projecte que donés cabuda al tema del canvi climàtic i també que donés cabuda, que fos una eina de suport pel professorat de música i que el mestre de música liderés al centre un projecte transversal a tot el centre educatiu, que tingués a veure la música i tingués a veure que pogués portar a terme la música, encara que no sigui de manera presencial o encara que no sigui per un especialista de música, i que pogués, a més, treballar el tema de canvi climàtic. I així ens va acudir el projecte.
Clar, però feu una barreja que és interessantíssima pels nens i nenes, no? És a dir, barregeu grans conceptes pels quals cal lluitar amb música. És a dir, se'n diu aprendre a divertir-se, no?
Sí, 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 sí. Doncs que al final la música és un mitjà d'expressió, no? I bueno, quan tu sents a la teva pell, no?, i cantes i te n'adones, no?, treballes el tema i després cantes la cançó i bueno, veus que els nens realment entenen, no?, el missatge, i això és l'objectiu final, no?
Clar.
És important.
Aixa, tenim una altra persona aquí a l'estudi.
Tenim a la Manel.
Jo estic esperant, sí, que tu la presentis. Jo tinc ganes de fer-li un parell de preguntes.
Doncs mira, ja sabeu que va arrel de... No? Aquest projecte està alineat una mica amb les iniciatives del Pla Nacional per implementar l'Agenda 2030 a Catalunya. No? I la Manela és la responsable dels serveis educatius de Catalunya al Departament d'Educació i concretament dels centres de recursos i els camps d'aprenentatge. I també és professora associada de la UAB. Li preguntarem primer què és això d'un camp d'aprenentatge.
Doncs, a veure, bona tarda. M'encanta la pregunta perquè certament és poc conegut al final que és un camp d'aprenentatge. Els camps d'aprenentatge fan suport competencial als centres educatius. I el valor afegit que tenen els camps d'aprenentatge és que promouen aquest aprenentatge competencial, però les seves propostes estan en entorns naturals, socials i culturals privilegiats de Catalunya. És a dir, tenim, per exemple, doncs 16 camps d'aprenentatge i 5 entorns d'aprenentatge arreu de tota Catalunya.
Ah, fantàstic.
En els espais més bonics. Passem des de Canigó. Ara no em voldria deixar ningú per no quedar malament,
home,
eh?
Són 16. Vull dir, és que si els citem tots anirem més enllà de les 6.
Exacte.
I no pot ser. Però... jo tinc... Quan he vist que vostè és la responsable de serveis educatius de Catalunya, del Departament d'Educació, he pensat, caram, la feinada que deu tenir aquesta senyora. Perquè cada vegada que parlo d'un tema important, tothom acaba portant la responsabilitat a l'escola. I aquí estem tenint un clar exemple. Hem de conscienciar els més petits sobre el tema de la sostenibilitat a l'escola, el tema dels maltractaments a l'escola, el tema de l'ètica a l'escola, ara amb tot el tema de l'esquerda digital a l'escola. Ja tenen vostès prou recursos per fer tot el que ha de fer l'escola?
Bueno, aquesta pregunta jo et diria que com tots fem el que podem i ens agradaria fer més i tenir molt més recursos, és evident. El que passa que és cert que l'escola és un
és allà on va parar tot, no?
Bueno, és un punt important, no?, per la comunitat. I de fet, el servei educatiu, que és allò amb el que estic treballant, sobretot els centres de recursos, com dèiem, i camps d'aprenentatge, eh? Vull dir, hi ha altres serveis educatius que no em pertoquen. Jo crec que el que fan és que estan al territori, i per tant, aquest poder treballar des del territori, des de la comunitat petita, des de les escoles i des d'aquelles entitats i aliances que es poden fer, és com es pot treballar, no? Per tant, la feina, sobretot, és arribar als territoris, no?
Clar.
Manel, esteu intentant, no?, complementar totes les activitats, no?, del que heu fet amb el projecte amb altres activitats que tinguin més impacte, no? Com ho esteu portant?
Bé, sempre diem que s'ha de sumar, eh? I això és una característica que la tenim i que intentem fer-ho d'aquesta manera. Quan vam començar amb el projecte, que el vam entomar una mica, doncs, això, coordinat des del departament, teníem clar que havíem d'ampliar i vam començar, doncs, per exemple, posant-nos en contacte amb el que són les escoles verdes, la xarxa d'escoles verdes, que pertany a un altre departament. I aquesta és la idea, no?, anar treballant amb diferents departaments perquè la causa és important, no?, justament.
Clar.
Vull dir que... I tant. El David, aquest any ens espera una cosa nova, ja que aquest any estem presencialment, ens podem tocar, ens podem veure. Aquest any hi ha un munt de trobades, no?, hi ha un munt de coses preparades.
El que deia la Manela, si hem de sumar, nosaltres tenim la responsabilitat de... Tenim una gran eina al departament, que són els alumnes, les seves famílies, el professorat, o sigui, pràcticament tota la societat catalana. Llavors, teníem el deure d'estendre aquest missatge al màxim per tot el territori, i el que hem creat són una sèrie de concerts que es duran a terme durant aquest curs, amb participació de diferents cantaires de diferents escoles de tot el territori, de tot Catalunya, i anirem fent una sèrie de concerts participatius a tot el territori, on extendrem el missatge de la veu de la terra, que ens dona aquest missatge de com està patint i de com hem d'actuar allà, perquè no ens queda massa temps, la veritat.
M'agrada perquè realment això que feu és magnífic, no? Ara posem que els alumnes, en lloc de tenir 6 anys, en tinguessin 40 o 50, no? Imagino que en realitat els objectius serien una mica els mateixos, no? Perquè el tema dels ODS tampoc és que la gent gran el tingui tan clar, i no sé com ho veus.
No, sí, de fet, també l'objectiu una mica és que siguin els alumnes els que arribin a casa i clar, expliquin als seus pares el que han treballat a l'escola, no? I expliquin...
En doncs... quin tipus de conceptes treballeu? És a dir, quin és l'aprenentatge que tenen,
bueno, aquests nens? Hi ha moltes cançons que parlen de moltes coses. Hi ha una cançó que parla sobre els incendis, per exemple, no? Que hem de cuidar el bosc, el que em dèiem de la brutícia i tal. Altra cançó que parla sobre la pluja, per exemple, com ha canviat la pluja. Abans, bueno, que plogués era una cosa bona, però ara hi ha moltes tempestes, bueno, el que està portant el canvi climàtic, no? Uh-huh. I, bueno, toquem una miqueta els oceans, també.
Plàstics.
Bueno, la realitat, no? El que s'està vivint.
Déu-n'hi-do,
I tot això recolzat d'una sèrie d'activitats per continuar treballant a l'àrea de música, no? O sigui, és un contingut que tu estàs treballant la teva tasca diària al centre i al mateix temps estàs conscienciant alumnes que en molts casos, com deies, aniran al seu pare, a la seva mare, al tiet, i diran, papa, és que mira què està passant, no?
Clar.
I...
És magnífic,
és magnífic.
I això, en principi, Manela, arribarà a tots els centres educatius o com funciona la cosa?
Bé, nosaltres la primera manera que hem fet d'organitzar és amb els serveis territorials que diem, no? Clar. És a dir, que hem fet una difusió doncs, als diferents, a Girona, a Tarragona, els diferents espais que tenim, i ara hem presentat una formació de manera voluntària, per tant ara estem en aquell moment encara recollint molts centres, hi ha molt bona acollida de moment, però encara estem en aquest procés.
I per als objectius s'estan aconseguint, David, com ho veus tu, que fas la valoració, no? Cada any,
bueno,
una mica?
Sempre hi ha un problema logístic i econòmic, que és el que potser costa més, però la veritat és que si hi ha algú motivat al món són els nens i els mestres, i els mestres de música encara més. Sí. Tenim més de 3.700 alumnes preinscrits, o sigui, gent que vol participar d'aquests concerts. No sé si els podrem acollir tots, bàsicament per problemes de pressupost a cada un dels territoris, però ho estem intentant de totes perquè tots els nens puguin donar veu a la nostra terra.
Angie, quin feedback teniu dels nens que han participat, no? Què expliquen? S'emocionen, suposo?
Sí, bueno, per ells l'experiència és molt bonica, perquè clar, pensa que és una cantata que estan treballant durant gairebé tot el curs o dos trimestres i que al final la porten a terme, no? I la interpreten davant d'un munt de gent, no? De públic, de les seves famílies, dels seus amics, amb altres centres, a més, i amb músics professionals. Jo sempre els dic, aquesta experiència és que segurament serà única, no? Que no sé si podreu viure un altre cop una cosa així, no? Llavors això és superenriquidor, s'emociona moltíssim.
Que bonic, no?
Has vist? Que bé.
M'agrada molt.
Canviarem el món, ja ho has vist, a poc a poquet, eh?
Bueno, farem el possible, no? No sé si el canviarem, però ho provarem com a mínim, no?
Sí, home, sí.
Està molt bé, està molt bé. Imagino, Manela, que aquesta és una iniciativa que en principi l'objectiu és no només que continuï, sinó també que s'ampliï, m'imagino.
Sí, de fet, avui estem parlant d'un exemple que és de la música, no? A partir de la música, com treballar tot el tema d'emergència climàtica. Però els altres camps d'aprenentatge també estan molt vinculats i molt connectats amb el que són els ODS. És a dir, que, per exemple, el curs passat van fer tot una proposta de relacionar els 17 ODS, els 17 objectius de desenvolupament sostenible, amb les diferents activitats que fan. I hi ha una certa sensibilitat, no? Perquè estem en un entorn físic, però, a més, amb unes metodologies molt actives, molt d'aprenentatge basat en projectes, de capses d'investigació...
M'ha tret la paraula de la boca, perquè a mi fa poc em parlaven de l'aprenentatge per projectes, i era una cosa d'entrada que jo no acabava d'entendre massa bé, li de garantir, no ho sabia, fins que he vist el resultat amb nens petits. És al·lucinant. És que els nens aprenen més ràpid, van més ràpid, aprenen abans de llegir, aprenen abans, clar, si es diverteixen mentre aprenen, és normal que ho agafin tot d'una altra manera, no? És aquest el futur, no?
És aquest el futur. Escoltar els infants, què volen aprendre, perquè és aquí on, des d'aquí, comencem a treballar.
És que quan volen aprendre, sí, sí, quan tu li dones la possibilitat de que aprenguin, volen aprendre.
Exacte.
Que és al·lucinant, això, no?
Sí, és així, és així. I bueno, jo crec que no, és meravellós no poder aprendre el que és, no, l'educació, el canvi climàtic, els ODS a través de la música, com han fet, no, a través de tant el David i l'Àngel, no, que estan intentant fer això possible. I és un projecte fantàstic per convidar molts i molts alumnes i moltes escoles perquè s'hi sumin.
I tant, podríem escoltar una mica més, no, d'aquesta cançó. Mira, 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 mira quina veu tan bonica d'altra banda té l'Àngel. Mira, mira.
Cicatrius de por.
Dona la nota, és com es diu aquesta iniciativa, que ens ha semblat preciosa. Em deia l'altre dia, per cert, que cada vegada hi ha més gent de la música que es dedica als nens. És veritat, això, o no? Que són un gran públic.
Els nens són un gran públic, això segur. Són molt, molt agraïts. Només cal veure quan publiques un videoclip a YouTube, les visualitzacions que té, i les cares dels nens quan, no, no sé, l'Àngels que està a l'escola, no?, a les eres del creixell.
Sí, sí. Doncs... molt, molt... els nens són això, molt agraïts, molt, molt motivats. De seguida, qualsevol cosa que els hi presentes, estan emocionats i et reben. Quan arribes a classe per anar a buscar-los, anar a l'aula de música, és com... uau, música, que bé, no?
Que bé.
I això s'ha d'aprofitar.
No, no, i tant. I em sembla una manera meravellosa. Enhorabona. Quina iniciativa tan bonica. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos-ho. David Melgar, Àngel López, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Per convidar-nos.
Manela, l'enhorabona. Em sembla una iniciativa preciosa.
Sí, sí, continuem aquí i...
i en seguirem parlant.
I seguirem parlant, i exacte. Tant. Moltes gràcies.
Aixa, cada setmana et superes.
Bé, no, ho intento. Però és que hi ha projectes meravellosos. Jo vaig descobrint cada dia també, coses noves.
Sí, sí, està molt
sí,
bé.
Sí, m'has donat la possibilitat de poder fer això i és fantàstic.
Faltaria més, Aixa Mira, moltes gràcies.
De tot car.
Gràcies, bona tarda. Adéu. I uns segons i arribarem a les 5 a punt de la tarda. Això significa que ens haurem d'aturar i que quan tornem ens enfrontarem a una d'aquelles seccions que ens agrada, el tal setmana com aquesta, no?, en la que posem a viatjar el rellotge i el calendari i fem coincidir tres històries que van ser notícia tal setmana com aquesta fa diferents anys, no? I d'aquesta manera avui saludarem Carme Ruscalleda, que estarà d'aquí una estona amb nosaltres. També ens acompanyarà el periodista del diari Esport, David Salinas, perquè tal setmana com aquesta fa uns anys hi havia qui estava demanant Núñez dimissió. No vull fer cap paral·lelisme, però aquí ho deixo. I també, per cert, fa 75 anys de Lucky Luke. Tot això i altres coses. Com sempre, a Ràdio Estel, el tot anirà bé. Una pausa, les notícies i se'n tornem.